L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial la salutació de benvinguda que en este temps d'actualitat un dia més us oferim des de les emissores municipals associades a EMUTE. Domènec Ramal és qui us saluda en nom de totes i cadascuna d'elles i dels seus serveis informatius a l'hora de començar un dia més aquesta repassada a l'actualitat que en clau local és l'informatiu EMUTE. Un informatiu que avui, dijous 28 de novembre, comença com cada dia, avançant el seu sumari de continguts a tractar en titulars, un temps d'informació que avui obrirem anant cap a Santa Bàrbara, població que acull la primera de les tres jornades que contempla la tercera trobada Olis del Territori del Sénia, una trobada que promou la Mancomunitat de la Taula del Sénia. La Federació de les Terres de l'Ebre d'Esquerra Republicana dona ple suport a l'Ajuntament d'Alcanar i al seu alcalde i acusa Convergència i Unió d'estar al darrere de la denúncia sobre les presumptes irregularitats en la contractació de diversos expedients. L'Ajuntament d'Amposta redueix el termini de pagament als proveïdors en el transcurs del 2013. S'ha passat de pagar en 108 dies a fer-ho en 34. I a l'Ametlla de Mar, el consistori, a través de la Regidoria d'Esports i Joventut, prepara un parc infantil per als diumenges d'hivern a la tarda. A Deltebre comença una nova campanya de la pesca de l'angula, enguany amb el temor que les captures disminuïsquen pels tractaments que a la zona del Delta es porten a cap. Passarem balanç als actes que el passat dilluns se celebraven a Alcanar amb motiu de la celebració del Dia Internacional contra la Violència de Gènere. I el nostre recorregut informatiu de la jornada avui el tancarem també a Alcanar, parlant de la penya barcelonista que de cara al proper diumenge ha organitzat una xerrada amb el periodista esportiu Frederic Porta, xerrada que anirà també acompanyada de la presentació d'un parell de llibres de l'òrbita blaugrana. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que, si us interessen, de seguida comencem a explicar, aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim avui el nostre temps d'actualitat anant cap a Santa Bàrbara, població que acull la primera de les tres jornades de què consta la tercera trobada Olis del Territori del Sénia. Aquesta tarda es presentarà l'oli Via Augusta, un copatge elaborat amb olis característics de les tres comunitats autònomes que formen part de la Mancomunitat. La presentació al Museu de la Vida, a la Plana, a Santa Bàrbara, s'acompanyarà amb la degustació d'una recepta elaborada per la Fundació Alícia, una recepta que s'encarregaran de presentar els restauradors locals. Des de ja fa 3 anys, la Mancomunitat de la Taula del Sénia organitza unes jornades per tal de reunir les diferents parts productores d'oli dels pobles i comunitats que abarca la pròpia Mancomunitat. De tot plegat, ens en parla en la seva crònica d'avui per començar l'informatiu Josep Roig, La Plana Ràdio.
Doncs sí, la gerent de l'ENS, Teresa Adella, explicava a la Plana Ràdio que aquestes trobades anuals són importants per poder reunir i posar en comú projectes, iniciatives i també inquietuds del sector, alhora que permet conèixer també els treballs d'investigació que fan diferents centres conjuntament amb molins del territori del Sénia. Escoltem Tere Adell.
Pensem que, bueno, des que vam començar a treballar tot el tema de les oliveres mil·lenàries i també els olis varietals, doncs considerem que era important que una vegada l'any fer algun tipus d'event on poder reunir la gent que en aquests moments pues, està més posada al dia en el tema d'oliveres, d'oli d'oliva, i pues, per això va néixer una mica el congrés este. Evidentment, el congrés està obert a tota aquella gent que estigui interessada en conèixer més coses sobre el tema del cultiu de l'olivera, de la elaboració de l'oli. És, ja vos dic, una manera de reunir a la gent que durant tot l'any també col·laboren nosaltres, com per exemple els centres d'investigació, pues, que al llarg de l'any estan en total col·laboració en els molins del territori com en nosaltres, pues, és el moment en què ells es posen els seus treballs, les seues investigacions, i bueno, sempre tots els anys procurem també innovar, portar nous ponents que aporten més coses a lo que és tot este tema.
Les jornades tindran tres municipis com a referència, Ulldecona, Godall i Santa Bàrbara, i serà precisament avui al nostre poble on es farà el primer dels actes. El Museu de la Vida a la Plana acollirà aquesta tarda a les 7 la presentació del nou oli Via Augusta, un copatge controlat d'olis produït amb olives, fargues, morrudes, sevillenques i empeltre. Quatre varietats diferents d'arbres característics dels municipis de cadascuna de les tres comunitats autònomes que formen part del territori del Sénia i amb el que es pretén aconseguir un oli amb un perfil organolèptic característic i personal. Com que enguany no ha estat precisament el millor dels anys en quant a qualitat, de moment s'ha optat per fer solament un envasat promocional.
Este any el que se pretenia en este projecte elevat era crear un nou producte, un oli cupaix, però un cupaix que fora controlat, o sigui que s'elaboren primerament els olis com a monovarietals i després en les proporcions que mos indique l'IRTA i la Fundació Alicia se tornen a mesclar per aconseguir aquest oli que tinc un perfil organolèptic que diríem definitori del territori nostre, del territori Sénia. Este any, com la majoria de gent ja sap, ha hagut molt mala collita per distintes raons i al final s'ha optat per fer un envasat de forma promocional a través de, ho farem directament la Mancomunitat, i este dijous pues, serà en Santa Bàrbara on presentarem este nou oli Via Augusta.
La presentació es complementarà amb una degustació d'una recepta elaborada per la Fundació Alicia, que comptarà amb la col·laboració dels restauradors locals. Adella explicava també que el nom de Via Augusta, que s'ha donat aquest nou oli mancomunat, respon a la voluntat de trobar una denominació que fora representativa de les tres comunitats autònomes i també que el nom de l'antiga calçada romana els va semblar el més apropiat. El gruix de les jornades d'aquesta tercera trobada, olis del territori del Sénia, tindrà lloc a Ulldecona demà, amb una sèrie d'activitats de les que ja informarem i també igual que de les que es faran a Godall el dissabte 30 de novembre per cloure-les.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat... ...les 4 comarques al dia... ...l'informatiu en mute.
La Federació d'Esquerra Republicana de Catalunya... ...les Terres de l'Ebre ha volgut sortir... ...en defensa de l'alcalde d'Alcanar... ...el republicà Alfons Montserrat... ...després del requeriment judicial de documentació... ...d'una quinzena de projectes urbanístics... ...dels últims anys. Els dirigents territorials d'Esquerra... ...van expressar públicament ahir, en roda de premsa... ...el seu suport a l'alcalde d'Alcanar... ...i han lamentat la judicialització... ...de la política canareva... ...per la qual ha optat Convergència i Unió. Segons avui publica l'Agència Catalana de Notícies... ...lluny de desmarcar-se de les acusacions fetes per l'alcalde, Esquerra s'ha refermat que entre la denúncia d'un particular militant de Convergència i el grup municipal convergent de l'Ajuntament hi ha complicitat absoluta. Esquerra reitera que la denúncia només té una motivació política per desgastar l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat. I així ho explicava el president de la Federació de les Terres de l'Ebre d'Esquerra Republicana, Gervasi Aspa. L'escoltem.
Per tant, lamentar profundament la judicialització de la política a Alcanar per la que ha optat un partit polític com Convergència i Unió. I lamentar també, com no, que aquest procediment posarà els peus dels cavalls al fons durant molt de temps. Aquest procediment el que farà és ni més ni menys que durant el temps que dura el procés o el procediment, el desgast, la rumorologia, els judicis paral·lels que formaran, només té una o un únic objectiu, que és desgastar el nostre alcalde, desgastar al fons de cara a les properes municipals.
lluny de desmarcar-se de les acusacions fetes pel propi alcalde Alfons Montserrat, com aquest dimarts demanava el grup municipal de Convergència i Unió a Alcanar, Esquerra Republicana ha estat contundent i ha assegurat que hi ha complicitat absoluta entre la denúncia d'un particular militant de Convergència i el grup municipal del partit a l'Ajuntament. Ho explicava Jesús Auré, president comarcal d'Esquerra al Montsià.
Gervasi, no només no fem un pas enrere sobre aquestes acusacions que va pronunciar l'alcalde Alfons Montserrat, sinó que a més les confirmem, perquè resulta que la denúncia d'aquest particular se produeix sense que abans aquest particular hagi demanat cap tipus d'informe a l'Ajuntament d'Alcanar. Els únics informes que ha demanat que s'han demanat a l'Ajuntament d'Alcanar són precisament els informes que ha demanat el grup municipal de Convergència i Unió. Per tant, el senyor Ivan Romeu el que no pot fer és dir que aquesta és una estratègia només d'una persona que casualment és militant de Convergència i Unió. Per a nosaltres hi ha una complicitat absoluta i això el que confirma és una trama que al seu dia ja va dir l'alcalde Alfons Montserrat, que se basava sobretot per desgastar-lo personalment i per desgastar-lo de cara a les properes eleccions municipals.
Els republicans també han retret a Convergència l'estil de fer política i han posat com a exemple l'actitud irreprochable de l'alcalde Alfons Montserrat en el cas del conflicte de les llicències il·legals del complex d'apartaments Turov a la urbanització Serramar, posant sempre per davant la institució de l'Ajuntament d'Alcanar, tot i que es donessin aquestes llicències quan Esquerra no governava. Cal recordar que el passat 20 de novembre la policia judicial de la Guàrdia Civil es va personar a l'Ajuntament d'Alcanar per requeriment judicial per emportar-se documentació d'obra pública d'una quinzena de projectes tramitats des de l'any 2007, quan el republicà Alfons Montserrat ja era alcalde d'Alcanar. El requeriment, fet pel jutjat número 4 d'Amposta, es va fer arran de la denúncia d'un particular sobre presumptes irregularitats en la tramitació d'una quinzena d'adjudicacions i serveis municipals. Anem ara cap a la capital del Montsià, Amposta, i ho fem perquè l'Ajuntament d'aquesta població ha reduït el termini de pagament a proveïdors en el transcurs d'este 2013. Concretament, s'ha passat de pagar en 108 dies a fer-ho en 34. Des d'Amposta Ràdio, en temes dades, Manel Ramon.
L'Ajuntament d'Amposta ha reduït el termini de pagament als proveïdors en més de 2/3 durant l'any 2013. De fet, al ple del passat dilluns, l'equip de govern va donar compte de l'informe de compliment de la llei per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials relatiu al tercer trimestre del 2013. L'alcalde va destacar que des del gener d'aquest any el termini de pagament ha passat de 108 dies a 34, que són els actuals, tal com ha manifestat la regidora d'Hisenda de l'Ajuntament d'Amposta, Isabel Ferrer.
Doncs la veritat és que estem molt satisfets dels resultats que estem tenint actualment amb el pagament als proveïdors. Ens trobem a 34 dies de pagament, quan a principi d'any estàvem a 108 dies, i aquest era un dels màxims objectius que ens havíem fixat quan vam fer el pressupost, i es va dir que un dels objectius prioritaris era retallar al màxim els dies de pagament, perquè si no, no es pot, els proveïdors no poden continuar sobrevivint si continuem fent pagaments a més de 3 mesos. I aquest és un dels objectius que hem aconseguit, i a més, de cara a l'any vinent intentarem que els pagaments siguin a 30 dies o menys.
Així mateix ho va ressaltar l'alcalde Manel Ferrer, que va dir que els pagaments a 30 dies es podran fer una realitat si les transferències de les administracions no es realitzen amb retard.
Gràcies, Manel, i no deixem de parlar d'ajuntaments perquè el de l'Ametlla de Mar, en este cas a través de la Regidoria d'Esports i Joventut, prepara un parc infantil per als diumenges d'hivern a la tarda. Es tracta d'un parc adreçat a nens i nenes d'entre 3 i 12 anys que s'instal·larà al pavelló poliesportiu municipal Galetet per un preu simbòlic. Des de la Cala Ràdio ens ho explica Olga Tomàs.
Des de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i en concret des de l'àrea esportiva i la de joventut s'està treballant per poder oferir un parc infantil alguns diumenges a la tarda al poliesportiu municipal Galetet. Un parc destinat a nens i nenes d'entre 3 i 12 anys per un preu simbòlic. L'objectiu, segons Rubén Lallana, regidor d'Esports, és poder oferir una alternativa lúdica a aquests nens i nenes alguns diumenges d'hivern. L'escoltem.
A l'hivern, els diumenges a la tarda, pues és complicat que aquest públic, no, que aquests nens i nenes tinguin opcions de lleure. Què hem decidit? Pues bueno, tenim un poliesportiu lliure, per cert, diumenge a la tarda. Tenim infraestructura, tenim porteries, tenim cistelles, tenim una un xiqui parc que ens ha donat un home, ho vull dir perquè s'ha d'agrair, és José Barceló, que ens ha donat d'un negoci que tenia i no l'ha fet funcionar i ara me l'ha cedit a l'Ajuntament. Tenim taules de ping-pong, sticks de hockey, podem arribar a tindre un castell inflable i tenim personal contractat ja segurament per poder fer això. Què pretenem? Pues crear un parc infantil dels diumenges, val? Amb un preu simbòlic.
D'altra banda, dins de la vessant esportiva i de lleure, també remarcar que aquest parc es realitzarà el primer el diumenge 15 de desembre. Com dèiem, dins de la vessant esportiva, el Sembla Cala, el complex municipal d'esports i zona d'aigües de l'Ametlla de Mar, suma ja més de 900 abonats, un augment notable fruit del treball des de l'àrea municipal d'esports, de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i en concret des del complex, per oferir diversitat de quotes adaptades a la demanda dels usuaris, recuperar antics abonats i diversificar encara més l'oferta d'activitats. De fet, en aquesta línia s'està preparant una campanya de fidelització d'abonats per aquests Nadals. Rubén Lallana és el regidor d'Esports i ens explica les claus d'aquest augment d'abonats.
Totes aquestes gestions, tot aquest anàlisi de dades, tot aquest anar a captar públics específics oferint-los el que busquen, ha portat a millorar sensiblement les dades. També la qualitat dels serveis que oferim. Tots els tècnics, totes les persones que estan a la recepció, el mateix gerent, els professors de les diferents activitats, doncs són gent molt professional, gent molt agradable i gent que se dediquen a la seva feina i per això la gent respon.
També s'ha intensificat des del SEM la vessant de salut i benestar a través de serveis com la fisioteràpia, l'estètica i el massatge, el brossejat amb raig UV, la venda de productes nutricionals, osteopatia i fotodepilació. Un fet que ha comportat multiplicar per 3 la facturació en aquest concepte respecte a l'any anterior.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu inútil.
La crònica informativa de la jornada novament avui ens porta a parlar de successos. El titular del jutjat número 2 de Tortosa, que investiga el cas de la mort d'un veí de Deltebre que va aparèixer mort a trets aquest passat dimarts al matí en una finca agrícola del terme municipal del Perelló, està esperant els resultats de l'informe forense sobre l'autòpsia per avançar en la investigació del cas, investigació sota secret de sumari. Tot i la detenció de la parella de la víctima, una dona de 61 anys d'edat i també veïna de Deltebre, Maria T. Simón, fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya han aclarit que de moment encara es desconeix l'autoria dels fets i no es descarta cap hipòtesi, com que es pugui tractar fins i tot d'un cas fortuït. Els fets, en recordem, van tindre lloc el passat dimarts a les 8 del matí, quan diversos veïns van escoltar alguns trets d'escopeta provinents d'una finca d'oliveres abandonada propietat de la víctima. La seva parella, que l'acompanyava, va trucar posteriorment al 112 demanant ajuda. Els serveis d'emergències no van poder fer res per salvar la vida de l'home quan van arribar al lloc dels fets, prop del restaurant Mas d'en Curto, a la zona alta de la plana del Burgà. Els Mossos van emportar-se la dona a declarar a Tortosa i van acordonar la zona dels fets. Experts de la unitat de subsol del cos van registrar durant la tarda almenys 2 cisternes de la finca buscant l'arma homicida, una arma que finalment no va aparèixer. Paral·lelament, es van establir diversos controls policials en carreteres de les Terres de l'Ebre. Els investigadors no descarten cap hipòtesi, incloent també que es tracti d'un crim en l'àmbit familiar o la possible participació de còmplices ni la possibilitat que es produïsquen noves detencions. Cal dir que la parella feia pocs anys que vivia a Deltebre, concretament en una casa del carrer Sant Antoni. La víctima, Tomàs Andreu Balart, prevenia d'Amposta i estava jubilat, mentre que la dona té un negoci de tarot i d'evidència, anomenat el tarot de Maria Teresa. Sembla ser que també es dedicaria a fer negocis de compra-venda d'or. Segons diverses fonts consultades, la parella hauria travessat problemes tant econòmics com personals. Amb tot, de moment, com dèiem, es desconeixen les motivacions concretes del crim i també si hi van poder participar altres persones. En tot cas, tant des de la policia com des del jutjat, no descarten que es puguen produir noves detencions durant les properes hores. I no abandonem la població de Deltebre, tot i que en este cas ho fem per parlar d'una qüestió molt més positiva. A Deltebre comença una nova campanya de la pesca de l'angula. Enguany, amb el temor que les captures disminuïsquen a causa dels tractaments que a la zona del Delta es porten a cap. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
La temporada de pesca de l'angula ja està en marxa i un any més els pescadors del Marge Esquerre temen experimentar una davallada de captures per les mesures que es duen a terme per combatre la plaga del caragol maçana. Tot i el gros cabal de l'Ebre, l'any passat la temporada es va tancar amb 400 quilos de captures, 100 menys que l'any anterior, i enguany les expectatives no són molt més optimistes, segons ens explica el secretari de la Confraria de Pescadors Sant Joan de Deltebre, Pasqual Chacón.
Pues como cada any mig bé, nosaltres pensàvem con el tema de que baixava bastant aigua pel riu, no seria beneficiós, però al tindre tanta riada i tanta aigua, pues, no ens va resultar beneficiós. Luego, como també, com a entitat, portem 3 anys ja que ens veiem perjudicats per el tema de l'assecament de l'arròs, de l'aigua, per el tema del caragol poma, pues pareix que va baixar una miqueta en conseqüència dels anys anteriors, ¿entens? I la campanya per enguany, pues, claro, l'angula és imprevisible, sempre dic el mateix, i no sabem com correspondrà, perquè la pesca varia segons l'aigua, el temps, i encara no sabem com funcionarà. El que sí que també podem dir és que ja no estem sentint una miqueta perjudicats per el tema altra vegada de l'aigua de la bahia, perquè per a nosaltres les pesqueres de la bahia del Fangar són bastant importants, m'entens?
Al igual que la passada campanya, els 19 punts de pesca de la badia del Fangar s'han traslladat al riu, un fet que el sector valora negativament, ja que els punts de pesca de la badia són més estables quan a volum de quilos d'anguiles.
El dissabte 14 de desembre, posa't la gorra en solidaritat amb els nens amb càncer.
Vine al Zoo de Barcelona i, a més de col·laborar, viu una festa infantil per una bona causa.
Més informació al 93 237 79 79 o al web afanoc.org. Organitza FANOC, Associació de Nens amb Càncer.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
La crònica informativa del dia novament ens porta a Alcanar, un municipi que ha celebrat actes commemoratius amb motiu de la celebració del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència de Gènere, que se celebra el 25 de novembre. Una jornada en la que l'objectiu és conscienciar la ciutadania sobre la gravetat d'aquest problema social i la necessitat de ser capaços de reaccionar davant aquest fenomen. Dijous 21 de novembre, al llarg del matí, una parada ubicada al mercat va oferir informació dels serveis destinats a les dones a càrrec dels serveis professionals del Servei d'Intervenció Especialitzada, del Servei d'Informació i Atenció a les Dones i dels Serveis Socials, així com de l'Ajuntament d'Alcanar. Mentre que dilluns, dia 25 de novembre, a les 12 del migdia, a la plaça de l'Ajuntament es va guardar un minut de silenci en record de totes les víctimes de la violència de gènere, i ja a la tarda a la Casa O'Connor van tindre lloc els actes principals de la jornada, actes que van iniciant-se amb l'encesa de 3 espelmes per part de la regidora d'Acció Social a l'Ajuntament d'Alcanar, Mari Carmen Navarro, en record de les 3 víctimes mortals per violència masclista que enguany s'han produït a Catalunya. Tot seguit es van projectar diversos curtmetratges i audiovisuals sobre aquesta temàtica. Curtmetratges i audiovisuals elaborats per alumnes de l'IESOL de Riu i també per gent del territori. Es van poder veure els treballs de Míriam Cano Esteller, Laia Fibla Bosch i Maria Fibla Juan, alumnes de tercer d'ESO de l'IESOL de Riu, un curtmetratge realitzat per Àlex Beltrán i Pau Segarra, alumnes de primer d'ESO de l'Institut d'Alcanar, el treball Violència de gènere de Lluís Ortega i Quique Queralt, Amar, de Javier Alba de Alba, Quan es trenquen els somnis, de Núria Queralt, i L'amor no és un juguete, de Danielson da Rosa. Després de les projeccions, la lectura del manifest, enguany a càrrec d'Hermínia Marí Pons, la directora de l'Escola Marjal de les Cases d'Alcanar. Per últim, i com a cloenda de la jornada, les espelmes enceses en record de les víctimes es van portar fins a la plaça Major per situar-les a sota de l'escultura dedicada a la dona canareva. Tots aquests actes enguany han estat organitzats convocats per la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament d'Alcanar en el marc de les actuacions del Pla Local de Dones i amb la col·laboració tant de l'Institut Català de les Dones com de l'IES Sol de Riu.
Tercera cursa Sant Silvestre, 29 de desembre del 2013, a l'Aldea. Inscriu-te al casal de joves de l'Aldea fins al divendres 27 de desembre. O truca al telèfon 977 45 19 61. 977 45 19 61. Diner a la tercera cursa Sant Silvestre, a l'Aldea.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'informació, avui i abans d'arribar a la previsió meteorològica, hem de destacar també un apunt relacionat amb l'actualitat esportiva. En este cas, parlem d'aquesta activitat, d'aquesta proposta que la penya barcelonista d'Alcanar ha organitzat per al proper diumenge, dia 1 de desembre, a partir de les 6:30 de la tarda, al local social de la penya, un local situat a la plaça dels Països Catalans número 3 d'Alcanar. Concretament, la penya barcelonista d'Alcanar ha organitzat primerament, a partir de les 6:30, una conferència a càrrec del periodista esportiu Frederic Porta. La xerrada portarà per títol De Gamper a Messi. Tot seguit hi haurà la presentació d'un parell de llibres de clara inspiració blaugrana. El primer d'ells, titulat Kubala, de Blues i Grana, i el segon, de Blues i Grana 2, presentació que en este cas anirà a càrrec de Francesc Gil, d'Edicions Saldonà. En acabar l'acte hi haurà un refrigeri per a tots els assistents i cap a les 9 de la nit està prevista la retransmissió del partit corresponent a aquesta jornada de Lliga, la del cap de setmana, un partit que disputaran els equips de l'Atlètic Club de Bilbao i el Futbol Club Barcelona. Des de la penya barcelonista d'Alcanar inviten tothom que vulgui assistir en aquesta proposta clarament d'inspiració blaugrana.
Si t'agrada sortir de festa en festa, de poble en poble o de museu en museu, no t'has de perdre els divendres a les 7:30 de la tarda, l'Agenda Ebre. Cada setmana donem un tomb pel territori per descobrir aquelles activitats festives i culturals més destacades. Música, teatre, museus, festes, concerts, caminades, concursos i fins i tot alguna recomanació literària que ens acompanyarà pel nostre recorregut. Tots els divendres, a les 7:30 de la tarda i des de la teva municipal, Agenda Ebre.
Volem acabar l'any amb una bona notícia, omplir el magatzem del Banc dels Aliments.
Per aconseguir-ho necessitem 15.000 voluntaris. T'hi apuntes?
Festa voluntari del Gran Recapte. El 29 i 30 de novembre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Després de la nevada testimonial que va afectar ahir les comarques, des de les comarques de Girona, Barcelona i arribant a les comarques tarragonines, avui, des de primeres hores d'aquest matí, canvi radical de temps, sol arreu i temperatures, això sí que es mantenen baixes. Fred d'hivern, algunes glaçades cap a l'interior, temperatures baixes a les comarques del Prepirineu, interior de les comarques de Lleida, de Barcelona, de Girona, també en punts del prelitoral, una miqueta més suaus a tocar de la costa, però els valors més alts a primeres hores del matí poc passen d'aquests 5, 6, 7 graus. D'aquest al migdia, l'estabilitat i el sol farà que aquest termòmetre avui vulgui remuntar una miqueta, mantenint, això sí, aquest fred cap a les comarques més a la meitat nord i aquests valors més alts que arribaran a aquests 13, 14 graus. Amb aquest gregal que continua bufant a tocar de la costa, sobretot sud de la costa central, costa daurada, amb avís de mala mar en aquest sector pel Servei Meteorològic de Catalunya, onades que poden passar d'aquests 2,5 metres. Demà continuarem parlant d'aquest ambient estable, assolellat, fred encara, i de cara al cap de setmana sí que sembla que arriba en canvi, sobretot amb aquest front que tornarà a fer reactivar la nevada a la cara nord del Pirineu.
I tal com fem cada dia, fent una ullada a la previsió del temps, hem arribat al final del nostre temps, en aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Dijous 28 de novembre, un temps que s'ha encarregat de presentar-vos qui us ha parlat, Domènec Ramal. Res més, moltes gràcies per seguir-nos, passeu una molt bona tarda, tornarem demà. Fins llavors, passeu bé.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.